Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Caral Pedemonte. Fa mitja hora ha començat una tracturada convocada per Unió de Pagesos fins a la seu de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a Saragossa per exigir mesures suficients i urgents contra la sequera. El govern espanyol en directe sobre el terreny i a la nostra companya Dua Ullei de Ràdio, Alexandra Fos. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs bé, fins a una quinzena de tractors ja estan concentrats i a punt per iniciar aquesta tractorada cap a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. S'espera que siguin una vintena que sortiran des de dos punts diferents de Lleida i que es vagin afegint pel camí. Per exemple, a Fraga, on s'espera que arribin a la cinquantena en total de tractors que facin via cap a Saragossa. Expliquem, es tracta d'una tractorada que tindrà una durada de 2 dies. Demà, a 9:15 del matí, reprendran el camí des d'Alfajarín per arribar al migdia davant de la seu de la CHE, de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, on es preveu que hi hagi una reunió sobre la sequera i els regadius, en la que Unió de Pagesos no està convocada, però s'hi presentaran igualment. De moment, estem esperant que acabin d'arribar aquests tractors des d'aquí de Lleida i a veure com es desenvolupen aquests fets.
Gràcies, Alexandra. Seguirem pendents durant la tarda. S'amplien a 24 els desfibriladors a Castellà del Vallès amb la instal·lació de 2 nous aparells a les escoles bressols municipals. Ràdio Castellà, Rocío Gómez.
La xarxa de desfibriladors externs automàtics, els DEA de Castellà, s'ha ampliat recentment amb 2 nous aparells que s'han instal·lat a les escoles bressol municipal, Colobrers i el Coral, i que fan que la vila hagi arribat a 24 dispositius equipats amb pagat d'adults i pediàtrics. En alguns punts hi ha 2 desfibriladors instal·lats, com és el cas del CAP o els 2 DEA mòbils custodiats per la policia local i també els 2 que custodien els bombers voluntaris. 13 d'aquests desfibriladors van ser cedits al municipi per l'Associació de Veïns del Racó l'any 2013, destacant ubicacions com equipaments esportius, edificis municipals com l'Auditori i l'Espai Tolrau al Mercat i centres escolars i urbanitzacions.
En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home acusat de la mort de la seva parella a Manresa. Els fets van tenir lloc el dia 6 d'aquest mes a la capital del Bages. La víctima, de 31 anys, estava embarassada. Segons el jutjat de Manresa, no consten antecedents de violència entre víctima i detingut. Si es confirma que es tracta d'un feminicidi, aquesta seria la tercera mort d'enguany a Catalunya. I avui també una rua pels carrers de Barcelona a partir de les 6 de la tarda servirà per celebrar els títols de la Lliga de futbol aconseguits per l'equip masculí femení del Barça. Una celebració que arriba, però, amb la polèmica servida per la celebració de la victòria que va fer el masculí a la gespa del camp de l'Espanyol ahir al vespre i que va dur un grup d'aficionats a envair el camp i fer fugir corrents els blaugranes. Els Mossos i la Lliga investiguen els fets. I en economia, la Comissió Europea ha elevat 5 dècimes la previsió de creixement de l'economia espanyola per al 2023, situant-lo en l'1,9% i manté la taxa per al 2024 en un 2%. Segons les últimes estimacions publicades aquest dilluns per l'executiu, el PIB espanyol registraria una millora superior a la mitjana de l'eurozona durant els pròxims anys, en línia amb la tendència dels 2 darrers exercicis. A la zona euro s'estima que el PIB creixi un 1,1% el 2023, 2 dècimes més que en les anteriors previsions, i un 1,6% el 2024, 1 dècima més. No obstant això, Brussel·les assegura que Espanya tancarà el 2023 amb un dèficit del 4,1% i del 3,3% el 2024. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i quatre minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa. Aquest programa que fem, que com sabeu, fem de dilluns a divendres, Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina, Òscar Ollero i Carlota Muntada a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 15 de maig i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda, Lluïsmi Pérez.
A hores d'ara tenim dues zones de Catalunya molt diferenciades. Per una banda, l'Alt Pirineu, on els núvols són abundants, bàsicament cap a la Vall d'Aran, allà amb alguna pluja i alguna nevada, que cau cap als 2.300 metres d'altura. I per altra banda, el temps que fa a la resta del país. A hores d'ara els núvols són escassos, està bufant força el vent a les comarques del nord de Girona, també del Cap de Salou cap al sud, i una temperatura que s'està enfilant una mica més que no pas la d'ahir. Ara bé, al llarg d'aquesta tarda tornaran a créixer alguns núvols amb algun ruixat o alguna tempesta, sobretot a les comarques de Barcelona, especialment entre els Vallesos, el Mollanès, el Bages i també el Maresme. Algun ruixat ja a darreres hores de la tarda s'hi atansarà també cap a les comarques del nord de Tarragona, bàsicament cap a la Conca de Barberà o al Baix Penedès. Continuarà bufant la tramuntana a l'Empordà, el vent de mestral a les Terres de l'Ebre i la temperatura aquesta tarda més alta que la d'ahir, però sense estridències. El dimarts estarà presidit pels núvols al matí i amb més clarianes durant la tarda. Ho anirem seguint a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de les necessitats de Càritas Castellà. Entrevistarem a Ramon Falcó, que és secretari de l'entitat, i tancarem la primera hora amb la tertúlia esportiva. A partir de les 5 coneixerem la pretenca Anna García, fundadora dels Bitxos i Premi Ciutat del Prat 2023. Continuarem amb l'espai dedicat a l'empresa per conèixer la terrassenca Windowsite de la mà del seu CEO i cofundador Pol Roset. Acabarem amb l'aplec de la salut que se celebra avui a Sabadell. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bé, doncs és el moment de repassar l'actualitat, com sempre ho fem en forma de roda informativa, que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ateneu Terrassenc ha commemorat aquest cap de setmana el 27è aniversari de la seva refundació i ho ha fet premiant membres destacats de l'entitat durant un acte dut a terme a la Societat Coral dels Amics. Cèlia Ros i Gasset ha estat reconeguda com a sòcia d'honor per la seva dedicació desinteressada a l'Ateneu des de l'inici de la seva refundació, mentre que Rafael Comas i Ezequiel ha rebut el premi Ateneista d'Honor per la seva permanent predisposició a col·laborar amb l'Ateneu i que es va destacar també la seva aportació amb els quaderns de noms terrassencs publicats al butlletí de l'entitat. Aquesta cerimònia està emmarcada dins de la Setmana de l'Ateneu, que enguany se celebren nombroses activitats culturals entre el 10 i el 18 de maig. L'últim acte serà la presentació del llibre Existi i cansa molt d'Enric Carreras a càrrec de l'escriptor, actor i músic Miquel Mallafré.
Gràcies, Sergi. Continuem al Vallès Occidental i anem a la cocapital, a Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. El Congrés ha aprovat la llei de prevenció del malbaratament alimentari, que té com a objectiu evitar el llançament de menjar en bon estat. Una de les obligacions per tots els sectors de la cadena alimentària és tenir un pla per reduir la generació d'aquest tipus de residus. Les empreses que no compleixin podrien ser sancionades amb fins a 60.000 euros. Tot i que Catalunya ja té un reglament semblant des de fa 3 anys, la normativa espanyola té novetats. Ho ha explicat el president del Premi de Restauració de Sabadell, Jordi Roca, al cafè.
Si no l'has cuinat, el pots utilitzar en una altra cosa, com és lògic, i si ja l'has cuinat, està recent cuinat, i el cuiner té prou habilitat, el transformarà en una guarnició, al millor pel menú del dia següent. Però el que et demana l'administració és de que si el tercer dia ja no el pots utilitzar, a més de llençar-lo, que el segon dia busquis doncs, una ONG o algun lloc que li puguis entregar aquell menjar.
Els restauradors també hauran de facilitar els clients la possibilitat d'endur-se les sobres. Les botigues de menys de 1.300 metres quadrats es queden fora de la llei.
Gràcies, Pau. Anem ara fins al litoral a Badalona. Andrea Romera, bona tarda.
Bona tarda, Carme. La pluja ha obligat aquest cap de setmana a modificar part de la programació de les festes de maig. Mentre que algunes activitats han començat amb retard o s'han canviat d'ubicació, altres s'han hagut de suspendre. Tot i les afectacions, el govern municipal fa un balanç positiu d'aquests darrers dies que han aplegat milers de persones i s'han desenvolupat sense incidents. Amb el so de gralles i la mirada atenta del públic, els castellers de Badalona han entrat aquest diumenge a la plaça de la Vila amb un pilar caminant de 4. A més, s'han superat respecte a l'any passat descarregant un 3 de 7, un altre 3 de 7 però amb pilar al mig i un 4 de 7. I dissabte a Badalona, bèsties de foc acompanyats dels Diables de Badalona, els Bufons del Foc i Capaoltis, a banda d'altres colles de foc de la ciutat i les entitats del Griu de Tarragona i els Diables de Montornès del Vallès, van convertir els carrers del centre en un petit infern amb grans dosis de foc i les guspires de les colles. Escoltem els més petits de Bèsties de Foc i en Marc Oliveres de la Comissió Tècnica de Badalona, Bèsties de Foc.
A mi m'agrada pues, que podem fer com una mica més al loco.
Pots fer no passaràs, que és molt xulo, perquè et tiren tot el foc.
Et tiren foc però no et cremes amb tot el que portes. No sé, és una molt bona experiència, m'agrada molt.
De participants actuants són 200 persones i de pólvora que tirem no se sap, o sigui, bastants quilos. No passa de 50 quilos, però... L'any passat vam fer un intent de canviar el recorregut per tal d'aglutinar més gent al llarg del recorregut, però no va sortir bé, llavors hem tornat al recorregut original del correfoc.
També el correfoc de dissabte a la nit esquivava la pluja, el que sí es va haver de suspendre, però pels aiguats va ser el primer concert de la nit de divendres, el de Willio.
Gràcies, Andrea, i ara seguim amb més actualitat des del Prat de Llobregat, amb Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
Bona tarda. Primer cap de setmana de campanya electoral per les municipals del 28 de maig. El Prat en Comú Podem ha celebrat el seu primer gran acte de campanya amb la tradicional paella del Parc Nou. Diverses personalitats dels comuns, com l'alcaldessa de Barcelona de Colau, la diputada del Parlament Jèssica Albiach o l'eurodiputat Ernest Urtasun, han acompanyat el cap de llista Lluís Mijoler per donar una imatge d'unitat. El Partit dels Socialistes de Catalunya ha aprofitat el primer cap de setmana de campanya electoral per instal·lar una carpa a l'Avinguda Verge de Montserrat a l'alçada de la plaça Pau Casals i d'aquesta manera apropar el seu programa electoral a la ciutadania pretenca. Per la seva banda, Ciutadans concorre als comicis municipals del 28 de maig amb la novetat de Jordi López Gil com a cap de llista. La formació taronja aposta per un programa electoral que posa el focus en la seguretat a la ciutat i l'accés a l'habitatge. Pel PP, els temes centrals són la mobilitat i la seguretat. Miguel Ángel Ochoa confia en recuperar la representació perduda en les anteriors eleccions. Finalment, aquest cap de setmana també han estat presents en carpes informatives Junts pel Prat i Jóvenes y Pensionistas Decidimos.
Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès, concretament a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. La xarxa de desfibriladors externs automàtics, els DEA de Castellà, s'ha ampliat recentment amb dos nous aparells que s'han instal·lat a les escoles Bressol Municipal, Colobrers i el Coral i que fan que la vila hagi arribat a 24 dispositius equipats amb pagats d'adults i pediàtrics. En alguns punts hi ha dos desfibriladors instal·lats, com és el cas del CAP o els dos DEA mòbils custodiats per la policia local i també els dos que custodien els bombers voluntaris. 13 d'aquests desfibriladors van ser cedits al municipi per l'Associació de Veïns del Racó l'any 2013, destacant ubicacions com equipaments esportius, edificis municipals com l'Auditori i l'Espai Tolrau al Mercat i centres escolars i urbanitzacions.
Gràcies, Rocío. Tancarem aquesta ronda d'actualitat amb la crònica de Sant Cugat que ens porta Carlota Montada. Bona tarda, Carlota.
Bona tarda, Carme. Un entrenador de la secció de futbol del júnior, Iago Darnell, és una de les persones que van saltar al terreny de joc del RCD Stadium un cop va acabar el partit entre l'Espanyol i el Barça d'aquest diumenge, en el moment que l'equip blaugrana estava celebrant sobre la gespa el títol de Lliga. A més, va tombar una càmera de televisió i la resta de càmeres van captar la seva imatge. Darnell és entrenador de l'Alavi A i del Cadet A i també és coordinador de futbol 7 del club Sant Cugatenc. El president del júnior, Marcos Hoffman, ha explicat a Cugat Media que s'estan avaluant els fets per prendre una decisió. Iago Darnell anava a les llistes del PP de Sant Joan d'Espí com a número 9 a les eleccions del 28 de maig. Segons explica TV3, Darnell ha renunciat a la candidatura, tal com li havien demanat en conèixer els fets de l'RCD Stadium. Remarquen, a més, que no és militant del partit, sinó que forma part de la llista com a independent.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Augmenten les famílies vulnerables que necessiten aliments essencials per viure. Així ho ha notat l'entitat Càritas. Avui en parlem amb el coordinador de l'entitat a Castellà, Ramon Falcó. Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
A Castellà, quantes famílies ateneu actualment?
240, aproximadament. Oscil·la entre 5 amunt, 5 avall, però estem en aquesta línia.
I heu notat un creixement durant l'últim any?
Sí, i tant, sí. 60 o 70 famílies més.
De quina manera les ajudeu?
Bé, nosaltres, d'acord amb l'assistència social de l'Ajuntament, que són els que ens faciliten les dades, el que els hi donem són aliments. Cada setmana repartim aliments. En alguns casos, segons les necessitats, els hi corresponen cada 15 dies, en funció dels fills, en funció del nucli familiar. Però sí, aliments, bàsicament.
Uh-huh. I en la vostra dinàmica habitual també heu hagut de fer canvis per adaptar-vos a aquestes noves necessitats, a aquestes noves famílies que s'han incorporat a l'ajuda que reclamen a la vostra entitat?
Sí, evidentment. Tenim muntada la botiga com si fos un petit supermercat, els ajudem a triar el que ells necessiten, però el problema és que aquest any és el darrer que ens ajuda la Unió Europea. La Unió Europea, a través dels bancs d'aliments, ens facilitaven dues entregues anuals, i això ens han dit que aquest any és el darrer. Per tant, hem d'anar pensant en com podem aconseguir els recursos suficients per donar tot el que estàvem donant fins ara per arribar a tot arreu.
Mm-hmm. Entre les persones que ajudeu, es podria definir un perfil de família vulnerable?
Ara mateix això ha canviat molt i efectivament dones joves amb fills monoparentals és potser el que en aquests moments abunda més. Ha pujat moltíssim.
Uh-huh. I m'imagino que, clar, donada la circumstància, aquesta nova crisi que vivim, fa que no només s'incrementi el nombre de famílies que necessiten aquesta ajuda, sinó que també la necessiten durant més temps.
Sí, sí. A veure, tenim gent que fa anys que venen a buscar aquestes ajudes perquè no acaben de sortir-se del problema, els problemes que tenen. Però, esclar, ara, degut a aquest augment d'aquest tipus de famílies que necessiten ajuda, aquesta tipologia és més recent. Però, evidentment, ja estem entre un i dos anys i tres anys d'antiguitat de persones que no se n'acaben de sortir.
I què passa quan es va incrementant aquesta bossa de famílies? Perquè, clar, els recursos són els que són. I ara parlaves, per exemple, de buscar noves fórmules per intentar mantenir aquesta ajuda, si la Unió Europea ja no us pot continuar ajudant.
Sí, en aquests moments sí, estem intentant que l'Ajuntament doni una subvenció més alta, veurem si això és concreta, però esclar, ens veiem obligats a fer coses que no fèiem. No? Aquest any hem fet uns números de loteria per Nadal i l'any passat ja vam començar organitzant un concert per recaptar fons i que ha continuat aquest mateix cap de setmana, hem fet el segon, per intentar anar aconseguint més recursos. També la gent que sap quina és aquesta problemàtica fa donacions, però amb tot encara no arribem, no acabem d'arribar a cobrir totes les necessitats.
Mm. Tu personalment, quant de temps fa que hi col·labores amb Càritas Castellà?
Doncs, potser ja fa 8 anys, 7 o 8 anys.
I en aquest temps has vist com ha canviat, diríem, l'escenari, però també has vist com ha canviat el perfil que tu ara ens descrivies, no?
Sí. Abans teníem gent més gran, gent que rondaven la jubilació, aquest és el perfil majoritari, i ara és al revés. Ara tenim veiem a més gent jove que gent gran.
Tu parlaves d'aliments, que és bàsicament el que doneu, sí. Però m'imagino que en aquest intercanvi que teniu, aquesta relació que manteniu amb les famílies, sabeu doncs, quines són les seves necessitats i quins són els problemes que percebeu, no?, que tenen en aquests moments?
Sí, a veure, també tenim l'ajut, hi ha una associació que ens facilita també productes de neteja, i bolquers, que doncs això ara s'està cada vegada és més necessari, i que a través d'aquesta associació doncs també subministrem això, però això no és una cosa rutinària, sinó que ens veiem obligats a anar demanant aquestes ajudes. Però bé, fem el que podem i anar recollint i anar... També és veritat que en aquests moments, quan jo vaig entrar, érem 4 voluntaris, i ara en som de 15 a 20. Això ha augmentat molt, i per sort podem anar ens ajudant entre nosaltres, preparant els magatzems, preparant tot, fent tota la burocràcia que ens demana tothom. Això està molt controlat, gràcies a Déu, i hem d'anar assumint tots aquests rols.
M'imagino que contrasteu amb altres... entitats de Càritas que hi ha al territori i en concret, per exemple, a la mateixa comarca. La situació que teniu a Castellà podríem dir que s'assembla a la que pateixen altres delegacions de Càritas de la demarcació?
Sí, també sí, això és similar a tot arreu, però també és veritat que estem envoltats de municipis que tenen un perfil, sí, hi ha ciutats dormitoris, ciutats amb més recursos, pensem que, doncs, que Matadepera i algunes d'aquestes i alguna altra d'aquestes doncs no tenen el perfil d'habitants que necessiten aquest tipus d'ajudes. Però bé, les necessitats acostumen a ser iguals a tot arreu. De fet, són bastant similars.
La situació que pateixen aquestes famílies és una situació complicada, per algunes és una situació nova i segurament no és fàcil demanar ajuda i fer el pas és el més complicat. Hi ha una barrera, podríem dir, inicial de vergonya per part de les famílies que vosaltres percebeu també?
Sí, de fet hem tingut, i jo personalment he conegut casos que no gosaven demanar aquestes ajudes, els hem hagut d'animar, no és cap vergonya, quan et trobes en una situació complicada has d'acudir d'on pots, i més si tens fills petits a càrrec, i la veritat és que sí, que ells no han d'anar directament a Càritas, aquesta també és una altra història, primer han de passar per l'assistenta social, l'assistència social de l'Ajuntament, l'assistència social de l'Ajuntament valora quines són aquestes necessitats, fa un estudi de la situació familiar i després els deriva aquí a Càritas. Llavors nosaltres que som els que al final doncs, repartim aquests aliments, però no fem l'acollida directa d'aquestes persones.
Per tant, és molt probable que en aquesta situació de novetat que es puguin trobar algunes famílies i per aquesta recança, aquesta vergonya que poden patir al principi, és possible que hi ha famílies que encara no han fet el pas, no? I que, per tant, serien algunes més les que s'hi acostarien a la vostra entitat.
I tant. Sí, segur que no som pas tots els que... No estem ajudant a tothom qui ho necessita, segur. Mm-hmm. Hi ha molta gent que té aquest tipus de recança, aquest tipus de vergonya, i és complicat. Pensem que no és el mateix. Hi ha gent que ve... Són poques les famílies immigrades en relació amb la gent que tenim aquí al poble en aquest moment necessitada. Però quan aquestes famílies són immigrades o acaben d'arribar al país o es traslladen, canvien de localitat, doncs sempre és més fàcil per ells demanar ajuda perquè els coneix molt poca gent. En canvi, quan aquestes persones són gent del poble de tota la vida, famílies de tota la vida que han d'acudir a demanar aquestes ajudes és més complicat.
Sí. Abans parlàvem d'aquesta cronificació de famílies que ja doncs s'hi acostaven a Càritas durant els últims anys. Per tant, parlem d'una situació cronificada que perdura al llarg del temps. Però m'imagino que també hi ha casos de superació de famílies que acaben vencent aquesta crisi, no? S'han donat casos.
Sí, s'han donat molts. De fet, que cada any el nivell, la quantitat de gent que ve, encara que sigui superior, és nova relativament. No? Hi ha gent que superen aquesta situació, que aconsegueixen trobar feina, que aconsegueixen millorar la seva posició dins el poble i aquests, en el moment en què això es torna, ja no tornen a venir. És veritat que al cap dels anys n'hi ha que no se'n surten i es veuen obligats a tornar. Però sí, hi ha una rotació bastant gran.
Mm-hmm. Què pot fer la població de Castellà per ajudar-vos?
Doncs pot fer donacions directes i pot col·laborar amb nosaltres. De fet, jo avui mateix m'agafes en un dia en què estic molt decebut, perquè el concert que vam fer ahir va tenir una assistència molt minsa.
Sí.
No acabem d'entendre què és el que està passant. He fet un escrit perquè surti al setmanari local en què faig una acusació bastant directa d'aquesta manca de solidaritat que per a mi és inconcebible en un poble com Castellà, que és un dels més rics de Catalunya. La renda per càpita de Castellà està entre les 100 primeres de Catalunya, de la gent de Castellà. I que no acudeixin, no? Que no, quan hi ha una crida a recaptar fons per una entitat com la nostra, és bastant decebedor.
Però ha estat una resposta, Ramon, perdona, ha estat una resposta, diríem que, atípica?
No, perquè vam començar aquests concerts l'any passat. L'any passat van assistir una vuitantena de persones, tenint en compte que l'any passat cantaven corals i cantaven escoles de música. La majoria eren familiars i amics. Aquest any, que ha sigut més de grups de rock i una música diferent, doncs ha sigut la meitat, quarantena, no quarantena de persones. Això tenint en compte un auditori que té cabuda perquè hi ha 300 persones i que tothom és bastant coneixedor de la situació que estem vivint, doncs és molt decebedor. Jo sí que m'he vist obligat a fer un escrit una mica dur per aquesta manca de solidaritat. La gent no acut, potser alguns es renten la consciència fent alguna donació amb alguna ONG o amb la Marató, però esclar, ningú sap del cert com es gestionen aquests recursos. En canvi, a Càritas de Castellà tenim una atenció directa, directíssima, i les necessitats s'han d'acreditar davant de l'assistència social i els reben d'una manera clara i que es veu que tu estàs ajudant unes persones del poble. I no trobem una resposta. No. Ja fa anys que veiem que això no està passant i espero que això canviï.
Però tens algun motiu a què ho pots atribuir? O no tens clar si hi ha un factor o un element?
Jo crec que hi ha una manca de... Jo crec que hi ha prejudicis, també. Hi ha gent que es pensa que Càritas, per les seves característiques, poden ser prejudicis religiosos. Sí. Hi ha prejudicis racials, perquè hi hagi algunes persones que siguin islàmiques o que siguin d'una altra etnia, frena una mica això. I és molt lamentable, perquè tots som persones i tots patim, tots ens podem veure abocats en una situació d'emergència. I això no hauria de passar, però jo penso que en part hi pot haver-hi alguna cosa d'aquestes.
Mm-hmm. A banda de demanar més ajut a l'administració local, a l'Ajuntament de Castellà, teniu pensat demanar alguna altra administració, alguna altra entitat la col·laboració per contribuir a que l'ajuda que proporcioneu doncs pugui ser la que necessita la gent que us ve a visitar?
Bé, ara mateix estem fent el que podem Tenim una col·laboració extraordinària del supermercat Consum. L'únic que ens està ajudant diàriament ens proporciona aliments frescos, i això és molt important perquè aquests bancs d'aliments porta doncs, productes que no caduquen de seguida, són pots, conserves, aquest tipus de coses, però esclar, cada dia la gent necessita menjar fruita i verdura, i això ens ho està proporcionant el supermercat Consum. Temps enrere ho fèiem altres supermercats, però no sabem ben bé per què ho han deixat de fer. I esclar, estarem obligats, segur, ja estem obligats a comprar nosaltres amb els nostres recursos partides de carn i d'ous i llet, perquè no en tenim per tothom. Però bueno, sí que haurem d'anar pensant a veure com ho fem en el moment en què ens deixem de rebre les ajudes aquestes europees, haurem de pensar com ho gestionem.
Doncs avui hem volgut saber quina és la situació que teniu a Càritas a Castellà per aquesta necessitat, aquesta crida que feu perquè us ajudin a ajudar. I ho hem fet amb el Ramon Falcó, que és el coordinador de l'entitat. Ramon, moltíssimes gràcies i esperem que millori la situació.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Passen gairebé ja, ara sí, 3 minuts de 4:45 de la tarda i és temps per a la tertúlia esportiva, com cada dilluns. Avui la compartim amb el Jesús Galindo, que és periodista de Sant Cugat, i el tenim via telefònica. Jesús, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal? Com estàs?
Bé.
Bé?
Sí, contents.
Estàs content, però sí. Tu ets culer, perquè, clar, jo recordo que hi va haver una etapa que tu cobries l'Espanyol.
No, sí, jo sóc culer. Ah. El que passa que amb l'Espanyol no tinc antipatia.
Val.
Jo amb l'Espanyol hi he estat molts anys seguint a l'Espanyol, m'he trobat molt a gust, molt acollit, i tinc certa simpatia per l'Espanyol, que és un equip que avui a primera divisió, encara que està patint molt, massa.
Molt bé. Anem a saludar el Raül Chao, periodista. El tenim a Sabadell, que avui Sabadell està de festa. Suposo que va celebrar l'aplec de la salut i per celebrar que el Sabadell també es manté a la categoria. Raül, bona tarda.
Bona tarda, Carme, correcte. Bon aplec de la salut a tots els sabadellencs i sabadellenques. I si no, molt content també, no? És a dir, ahir va ser un gran dia, el Sabadell va aconseguir la salvació matemàtica, així que avui és un dia rodó per tots els sabadellencs.
Ostres, i si són culers, encara més, per partida.
Exacte.
Triple,
sí.
Una cistella de 3, pràcticament. I avui no anem a Terrassa, ens quedarem aquí a Sant Cugat. A l'estudi ens acompanya el César Martínez, que també és periodista, i no s'ha volgut perdre l'ocasió de parlar d'aquest derbi d'ahir.
Home, oi que no? Amb moltes ganes de parlar i sobretot comentar el que va succeir ahir. No només en el camp, sinó també el que va passar després.
Mm-hmm. Anem al partit en si. 1-2-4 a l'estadi de Cornellà al Prat, que A veure, no sé si en realitat us esperava un resultat com aquest, però ja no tant pel resultat, sinó per el partit que van fer els uns i els altres, per bé i per malament. Per malament l'Espanyol, que quan el marcador ja assenyalava un 0-2, veies els jugadors sense esma, sense cap mena d'intenció, vull dir, estaven al camp per estar-hi, cosa que a mi em va estranyar, tenint en compte quina és la situació que travessa. I en canvi el Barça era, no sé, per mi va ser un dels partits potser més fàcils. Cada vegada que encaraven porteria era pràcticament una ocasió de perill i amb una facilitat que no sé si s'han trobat amb algun altre compromís aquesta temporada. Però la qüestió és que el Barça va aconseguir el seu objectiu, que era la victòria, i per tant fer-se amb el títol de Lliga, i en canvi l'Espanyol continua patint i amb una oloreta segona que sap greu. Sap greu, però les coses són com són. Com vau veure vosaltres el partit futbolísticament? Jesús, comença, vinga.
Pues mira, jo futbolísticament, el que tu has dit, l'Espanyol no va presentar cap oposició. Vull dir, va ser un partit fàcil pel Barça. Jo vaig sentir algun comentari del millor partit de la temporada del Barça, però clar, és que el millor partit de la temporada del Barça sense rival al davant, pràcticament. Mm. Perquè l'Espanyol em va sorprendre la poca intensitat, les poques ganes que van posar. Potser els primers minuts una mica allò que dèiem, bueno, anem a tutejar-los, però que no, que ja es veien inferiors, ja es veien inferiors, i no va posar cap oposició. Em va sorprendre, perquè almenys anar a mossegar, vull dir, t'estàs jugant la permanència, és anar a mossegar, anar a fer alguna cosa, pot sortir malament, et pot sortir fatal, pots perdre per golejada, però una mica d'intenció, una mica de ganes. Però amb el 2-0, amb el 0-2, ja es va perdre tota la intensitat, totes les ganes, tot un poc que havien mostrat. Molt poc, per cert.
Mm. Carme, jo vaig estar a l'estadi i des del bon començament vaig veure que l'Espanyol havia sortit a passejar-se. És a dir, tot el contrari del que, no sé, jo pensava que sortirien amb molta energia, moltes ganes, perquè s'ho jugaven tot, era una final ahir per ells, i va ser tot el contrari. És a dir, un Barça a mig gas, durant la primera meitat podria haver fet 8 gols tranquil·lament, és a dir, perquè la banda de Valde contra Oscar Gil, això era un jugador de primer nivell màxim contra un jugador de tercera divisió, és a dir, la diferència era abismal, i Valde va fer el que va voler. És a dir, el primer gol i el segon gol són errors molt greus, i després de l'Espanyol, si tu surts amb defensa de 5 al darrere, no poden crear ocasions cada 2 minuts. És a dir, Pacheco salva una mà a Lewandowski i una altra Rafinha molt clara. És que a la primera meitat, si estàs veient el partit, ja et diuen que ha guanyat 0-8 al Barça, és que no et diries, ostres, és que veient el resultat i veient el nivell no et semblaria estrany. I després, ostres, el teu millor central, que és Calero, a la segona part, quan entra el partit, canvia totalment. És a dir, és que va ser un, no sé, és difícil d'entendre com un equip que es juga tant la vida i es juga el descens faci un partit tan malament durant 45 minuts i bona part del partit.
Problema va ser el plantejament, César?
No sé si el plantejament, però jo crec que la mentalitat dels jugadors de l'Espanyol va sorprendre molt. Jo crec que ningú es creia que el Barça podia guanyar Cornellà al Prat amb tanta facilitat, tanta soltura, sobretot veient els últims partits del Barça, on encara estava una mica mig jugant, i també veient el que Luis García havia proposat a l'equip de l'Espanyol, que darrerament potser els resultats no acaben d'acompanyar, però sí que el canvi de joc respecte a l'altre entrenador, Diego Martínez, ja es començava a notar. Llavors això va sorprendre molt, jo crec, que a tots els espectadors que van veure el partit, on el Barça des del primer moment del partit va anar cap a buscar la porteria, a buscar fer mal, a buscar fer gols, i a buscar aconseguir aquesta celebració que va estar interrompida, però que va intentar fer al camp de l'Espanyol.
Vinga, anem a la part final. El Raül deia que ahir va anar al camp. A quina part de l'estadi estaves, Raül?
Jo estava a dalt de tot, de la zona de, és a dir, com es diu, Gol Cornellà...
Però és la zona on hi havia els ultres?
A dalt de tot, zona a dalt de tot. És a dir, ells estaven a baix... Mm. Jo a dalt de tot.
El mateix gol, no?
I es veia perfectament, Raül? El que passaria. Què?
El mateix gol, no, Raül, que a la curva?
Sí, sí, a dalt de tot, va. On estan les penyes, és a dir, els ultres estan a baix, i a dalt de tot.
I durant el partit, t'ho pregunto, perquè algú que també estava a l'estadi em deia que Ostres, que el públic, déu-n'hi-do. Jo no sé, perquè jo vaig estar veient un partit, però la retransmissió no l'entenia gaire. Era un idioma que no entenia.
És a dir, jo crec que tots els que estàvem a l'estadi sabíem que passarien alguna cosa, és a dir, sí? Que es liaria segur, i és a dir, des de la segona part, final del partit, jo crec que, és a més, es feien crits d'invasió, invasió, invasió, és a dir, és que jo crec que es veia molt clar, és a dir, a mi el que em va sorprendre va ser que no hi haguessin més reforços encara de Mossos ni de seguretat, perquè és que a més érem d'aquella zona.
Va, ara jo us pregunto, Joan Colet, l'expresident de l'Espanyol, ha dit que el que va fer el Barça, la celebració del final, va ser una provocació. Això es podria entendre per la rivalitat que hi ha entre Barça i tal, i que uns estiguin de malament i els altres estiguessin celebrant un títol de Lliga. Però jo us pregunto, el Barça tenia dret a celebrar el títol, sí o no? I després una altra cosa és, de la manera que es va fer, us va semblar correcte? Jesús?
Sí. Em va semblar correcte. Em va semblar correcte perquè jo crec que no va ser una falta de respecte, com es diu, com ha dit el senyor Collet. Vull dir que el Barça van explotar, perquè és lògic, han guanyat una Lliga, portaven tres temporades, crec, sense aconseguir el títol, i, bueno, i és lògic que vulguin celebrar-ho. I van celebrar-ho de forma molt modesta. Se'n van anar al mig del camp, van fer la seva celebració, però no va haver-hi un esperit de provocació d'anar-se'n cap a la grada, d'encarar-se cap a la gent, de fer un passeillo pel camp, ni res d'això, ni molt menys. Vull dir, es van anar allà, i si s'haguessin contingut aquests ultres, la gent hauria xiulat amb tot el seu dret del món, hauria xiulat, hauria esbroncat, hauria fet o què de xonses, ell se n'hauria anat al vestidor i la cosa s'hauria acabat sense passar res. El que passa que, clar, entra en el camp un grupúscul de gent, que és un grupúscul, deixem-ho clar, no és l'afició, sinó que és un grup de gent que el que tinguem que fer és buscar-los, identificar-los un per un, i aquests senyors que no trepitgin mai més un estadi. Un estadi que no el trepitgin mai més. No van haver-hi incidents més greus, perquè mira, perquè Déu no va voler, però podria haver passat alguna cosa molt greu.
Raül.
Sí, és a dir, per mi hi ha dues coses. Una, estan totalment al dret a celebrar, és a dir, per exemple, el que quan acaba el partit, el cos tenis fa s'abracen tots, els jugadors, tal, però per mi la rotllana aquesta que fan al final, per mi això sobrava totalment. A més, no hi ha afició rival a l'estadi, estàs en un camp rival, i a més, sabent que s'anava a liar, que flipes, perquè l'afició de l'Espanyol està molt enfadada amb la directiva perquè els està enfonsant. Jo, per mi, el Xavi Hernández té tota la raó del món. I que se la van una mica de les mans? Sí, però és que tu, això tampoc és comparable amb la reacció dels altres, és a dir, això no es pot comparar. I no sé si dir alguna cosa, però cosa
Raül,
més, però bueno, és això.
Raül, on està la provocació d'estar junts els jugadors fent una rotllana, celebrant sense ni mirar el públic, sense ni mirar la graderia? És que no ho entenc on es pot veure el punt de provocació.
No, però no és el teu estadi, és a dir, tu fas el primer de tot, és a dir, doncs normal, i després te'n vas al vestuari a celebrar-ho, però és a dir, fer una rotllana enmig del camp, em faltaven 10.000 o 12.000 persones allà, és a dir, jo crec que per mi això sobrava.
Doncs el camp del Llevant, el 2014 es va fer, i no hi ha hagut cap problema. És veritat que no hi ha la rivalitat, però no entenc...
Perdoneu-me, qualsevol equip, quan guanya un títol, estigui al camp que estigui, ho celebra. I és lògic, i és legítim. I és normal. I la celebració hauria durat sobre el camp 3 minuts més del que va durar si no arriben a saltar aquells. Vull dir, no centrem ara la provocació, sinó centrem a una gent que entra als estadis que no hauria d'entrar, directament, que no hauria d'entrar. I sí, que els poden identificar.
Ja, ara veurem, no?, si competició sanciona l'Espanyol. També hem de veure què fa l'Espanyol amb aquesta gent que molts han quedat identificats, sobretot un que tenim la mala sort que estigui entrenant a Sant Cugat, el júnior, com ara explicàvem al començament del partit, i ni més ni menys que porta dos equips de futbol base i, a més, coordina la secció de futbol 7.
Encara està el júnior?
Sí, encara.
Sí. De moment, pregunto,
encara.
Pregunto, eh?
Sí, El club està valorant la situació, però encara no sabem que hàgim pres cap mesura. Però aquesta persona, de fet, és que l'única cosa que ha fet per complicar-se la situació és aquella empenta que li dona a la càmera, perquè si no hagués estat un mes de tota aquella colla que va saltar al terreny de joc, que no vol dir que no estigués, que estigués ben fet, no? Però vull dir que no hagués tingut més conseqüències, que si també quedava identificat entre tot el grup, doncs depenent de les mesures que prengui el club, pues segurament quedaria...
Ha sigut, per dir-ho d'una manera així, l'imbècil que el van agafar tocant la càmera de la Liga, a sobre és que agafa la càmera de l'equip, o sigui, del qui retransmet els partits, i llavors què va fer el realitzador? Enfocar-lo perquè es veiés bé qui és, i després ha anat a tot això, que tampoc està bé l'escarni públic que estava havent contra aquest nano a les xarxes socials, però sí que s'ha de denunciar el fet que ha fet, i que, com has comentat, Carme, és un entrenador de futbol de nens, i això és una imatge que no es pot donar si estàs fent base i formació.
No sé si voleu afegir alguna cosa més, perquè si no canviem de tema i posarem un nom propi sobre...
Només una cosa, que s'està fent escàrnic amb aquest nano, però és que no és l'únic que es pot identificar, perquè es veien cares bastant clares,
sí.
Amb les imatges que van haver-hi de la televisió, vull dir que són diversos els que es poden identificar.
Sí, però a banda d'això, l'única diferència és que aquest va ser l'encarregat de llançar la càmera
al
terra, una cosa que no val dos duros. Per entendre'ns,
no.
Vale. El Sergio Busquets ja ha anunciat, ho va fer la setmana passada, de manera oficial, la seva marxa del Barça. Molts pensaven que amb aquesta hipòtesi sobre el retorn de Messi, doncs potser es podria retenir una mica més a Sergio Busquets, però oficialment ja ha dit que quan acabi la temporada marxa, i m'agradaria que poguéssim, doncs, descriure una mica quin ha estat el paper de Busquets. Quin titular li posaríeu vosaltres al jugador del Barça, al capità?
Jo l'altre dia vaig veure un tuit que ho definíem perfectament i ho compro, que Sergio Busquets és l'actor secundari perfecte d'una pel·lícula, perquè al final mai ha estat al focus com jugadors com Xavi, Iniesta o Messi, però sempre ha portat la batuta del joc d'una manera des d'un segon pla que ha estat perfecta i ha donat aquest Barça molt, moltíssim, cosa que això dona molt de mèrit al jugador de Badia.
Està bé. Raül?
Per mi ha sigut durant tots aquests anys el millor 5 del món, un dels millors jugadors de la història, i és un jugador que no es pot reemplaçar, és a dir, perquè la seva forma de jugar és, no es pot comprar. Ahir, per exemple, durant el partit, per mi va ser el millor del partit, és a dir, va fer el que va voler caminant, és a dir, és que és un jugador que pot dominar el joc caminant, i això no ho pot fer ningú, només Sergio Busquets. Per mi és del que ha dit el César, totalment, és l'actor secundari perfecte, és a dir, és que tu veus un partit del Barça en el seu moment de la selecció i potser no te n'adonaves compte que estava jugant, però és que la feina bruta que feia era un escàndol.
Jesús?
Òscar, el millor secundari, per la idea que han donat els mateixos companys.
És bo, aquesta definició és bona.
Bueno, la idea és dels companys, sortint ara dels companys dient-ho. La veritat és aquesta, vull dir, ho han definit molt bé, és un fenomen, és un jugador fenomenal, perdó. És un jugador fenomenal, vull dir, és un jugador que portava la batuta del Barça, que en moltíssims partits, han escollit VIP el millor jugador del partit a altres jugadors, i després l'analises fredament el partit i dius, collons, però si el millor ha sigut Busquets, que ha sigut el que ha mogut més, i tàcticament mai escolleixen a Busquets com el millor. I molts cops es porta el pes del partit, del joc, la distribució, tot, el tallar, vull dir, ho fa tot sobre el camp. Per mi és un fenomen.
Un esportista exemplar, podríem dir, perquè ha fet la seva feina com correspondria a qualsevol treballador, ha fet la seva funció, la seva feina, l'ha fet bé i, a més, sense replicar. sense donar una mala nota. Jo, de totes maneres, us preguntaré, perquè sí que ha estat qüestionat la temporada passada en algun moment. Fa bé de marxar, de posar el punt final a la seva carrera al Barça? Bussi, què penseu?
Sí, sí. Jo crec que és d'una gran intel·ligència, com el seu dia va fer Xavi, com el seu dia va fer Iniesta. Busquets ha seguit el mateix camí que ells, ha decidit marxarà a una lliga secundària, no marxa un equip de primera línia, acabar els seus últims temps que li queda futbolísticament, i sortint del Barça estan a la glòria, estan a dalt de tot. Vull dir, allargar més amb la seva estància amb el Barça és exposar-se, encara que jo crec que podria donar encara rendiment una o dues temporades més, però és exposar-se cap a l'edat, per llei de vida, surti un altre darrere que l'empenti i quedi amb un paper secundari, no? Se'n va ara, que està dalt de tot. Jo crec que un encert total.
Sí, comparteixo totalment l'opinió, i a sobre això se l'acaba el contracte, i ara hagués renovat segurament a la baixa amb el Barça, i amb la possibilitat de que n'hi hagués un altre recanvi d'un jugador i estàs en un segon pla, i ara el que farà serà anar a una lliga secundària segurament, ja sigui la MLS o la Lliga d'Aràbia Saudí, on cobrarà molts diners i aprofitar aquests 2-3 últims anys que té de carrera futbolística per ampliar el seu patrimoni.
Que bé. Raül?
No, totalment a favor del que han dit els companys, no? És a dir, jo crec que fa bé, és a dir, jo crec que era el moment idoni, a més, després de guanyar un títol, acabar la teva carrera al club de la teva vida guanyant sempre és la millor manera, perquè no saps després si podràs tenir aquesta sort d'acomiadar-te guanyant, que això ho fan molt pocs.
Bé, parlant de més futbol, és que és notícia, i ho dic perquè hi havia molta gent engrescada amb la final de la Champions femenina del Barça a Eindhoven aquesta vegada, i el més estrany és el que va passar de seguida que van posar les primeres entrades a la venda. I la UEFA va dir que poc més donarien, quan la temporada passada es van desplaçar 15.000 persones a Turí a veure aquesta final. La qüestió és que, segons la UEFA, hi ha hagut compra d'entrades per part des de Catalunya d'unes 5.000, una mica més, de 5.000 entrades. La gent es va avançar, no ho va fer a través del Barça, sinó ho va fer a través del portal de la UEFA, però de totes maneres és una situació que és una mica rara. La capacitat de l'estadi són 35.000, però que et donin 3.400 d'entrada només i que et diguin no, és que haurem d'esgarrapar d'on puguem alguna més. Com ha estat aquesta gestió? Com ho heu vist?
No té cap mena de sentit, és a dir, és una final, com has dit, en un camp tan gran, és a dir, mínim 12.000 entrades per cap, i després les altres que se les guardin, que això s'entén, que la UEFA tingui els seus compromisos amb sponsor, etc. Però que només donin 3.000 entrades per club, que és això, és a dir, és que no té cap mena de sentit. Hi ha gat amagat, ja s'han venut entrades altres clubs, com per exemple l'Arsenal, com es ve dient, que ja tenien entrades comprades, però aleshores què estàs fent? És a dir, és una final de dos clubs i només poden anar 3.000 persones de la seva afició, és a dir, que no sé, pitjor crec que no es pot fer.
Jesús?
És una gestió dolenta ja de per si, vull dir, vendre les entrades amb anticipació sense picar els finalistes es podria fer com una prereserva de tindre-les reservades i en cas que arribis a la final, i si no aquestes entrades quedar automàticament a disposició dels equips finalistes. I després una altra cosa, vull dir que també donen molt poca quantitat d'entrades per la capacitat de l'estadi, potser perquè deu haver-hi molta gent ara que vol lluir-se amb el futbol femení i que vol anar i vol invitar gent, i tots aquests que demanen el món del futbol europeu volen estar allà. Ara que li fan cas al futbol femení. I després de que, veient els precedents de l'any passat, veient l'afició que està portant el Barça, arrossegant el Barça amb el futbol femení així, potser podrien haver buscat un escenari una mica més gran, una mica millor. No sé, són diversos factors.
Potser és que encara no hi confien del tot, eh? I busquen un estadi mitjanet.
Però a l'hora de la foto, a la vora de la foto ja voldràs com tots voldran estar.
Oh, i tant, clar que sí. Clar que sí.
Jo crec que es té que començar a prendre molt més en sèrio el futbol femení. Molt més en sèrio.
Ja arribarà el moment.
Jo desconeixia que havia passat això, però llavors el que crec és que o sí que és veritat que des d'aquí a Catalunya s'han comprat moltes entrades i la UEFA té una mica de por de que l'estadi estigui ple d'aficionats amb samarretes del Barça, banderes del Barça, però no sé, no ho acabo d'entendre molt bé i jo crec que espero que la UEFA replantegi la situació i doni més entrades al Barça perquè puguin anar els aficionats. Veurem fins a quin punt és el desplaçament, fins a Eindhoven.
Sembla que de moment hi hauria pues això, unes 8.600 entrades per als seguidors del Barça i no sabem si hi hauran algunes més. Però això és esgarrapant a l'equip rival que decideixi doncs, que potser no hi va al final. Però vaja, molt ràpidament, sobre la polèmica amb l'idioma a la Queens League, a la Queens League. Una jugadora es va expressar en català i li van insistir, crec que va ser l'àrbitre, parla en castellà, que t'entenguin. Sent una competició que organitza, i tots ho sabem, en Gerard Piqué, o sigui, una cosa és el negoci i una altra són les conviccions pròpies de cadascú, o què?
Un altre cop, una situació molt estranya, com la que anàvem comentant abans. Jo vaig veure el vídeo i és que no ho acaba d'entendre. Vale que potser ells es defensin que és un producte que venen a tot el món i per exemple el partit on va passar això era el que emetia 4, però quan hi ha un partit europeu i està parlant en l'idioma que sigui, o sigui, europeu de futbol
i més si t'has lesionat, no?
Sí, llavors que el primer que diguis és habla en castellano, no sé.
Vinga, molt ràpidament, perquè estem ja sortint de la tertúlia, Raül.
No, totalment, és a dir, jo crec que no té cap mena de sentit, és a dir, que la jugadora era una jugadora que estava lesionada, és a dir, que el cap mínim és que parli en l'idioma que sigui, a més tothom l'entén, és a dir, per mi no té cap mena de sentit.
Absurd, absurd. Mm. Absurd totalment, i a més l'únic que passa que és el negoci que es vol expandir i vol arribar a tot arreu, a tota Espanya, a tot Sud-amèrica i es vol expandir al màxim.
Doncs al final que ho facin en anglès tots, no?
Exacte, és el que anava a dir.
Molt bé. Jesús, Raül, Carles, César, moltíssimes gràcies als tres, que tingueu molt bona setmana. Adéu-siau.
Adéu-siau, bona
setmana. Adéu, igualment. Adéu.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
La radio del Somormujo, cada sábado de 1 a 2 del mediodía. Birds.
If you're small. Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
After Express recupera l'essència del so trans i progressive. Els clàssics i no tan clàssics que ja no punxen els DJs estrella els segueixes tenint al Prat Radio. After Express, amb Javier Martínez. Diumenges de 10 a 12 del matí al 91.6 FM.
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
Aquesta primavera transforma el teu somriure a les clíniques dentals d'instituts odontològics. Aprofita el 20% de descompte en tractaments d'ortodòncia invisible i emporta't de regal un emblanquiment dental. Demana cita ja a ioa.es o truca al 900-131-002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Al Prat ens pots trobar a l'Avinguda Verge de Montserrat 105.
Time for DJs.
Conecta con el Taiko DJs 107.1 FM Radio Speed 91.6 FM Alfran Radio. Te lo vas a perder.
Time for DJs.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius, El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Víctor Asensio. Primer cap de setmana de campanya electoral per les municipals del 28 de maig. El Prat en Comú ha celebrat el seu primer gran acte de campanya, la tradicional paellada al Parc Nou. El Partit dels Socialistes ho ha fet aprofitant el primer cap de setmana amb una carpa a l'Avinguda Verge de Montserrat, i Ciutadans concorre als comicis municipals el 28 de maig amb la novetat de Jordi López Gil com a cap de llista. Per al PP, els temes centrals són la mobilitat i la seguretat. També han fet aquest cap de setmana les seves carpes Junts pel Prat i Jóvenes i Pensionistes Decidimos. Avui arrenca el termini per sol·licitar l'ajut de menjador escolar pel curs vinent. S'atorgaran segons la disponibilitat de pressupost i la puntuació derivada de la valoració de les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars dels i les sol·licitants. La sol·licitud només es pot fer de manera telemàtica mitjançant l'aplicatiu informàtic habilitat